això.
Hem de deixar aquí la tertúlia. Moltes gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat. Bon dia. I que passeu un bon dia. Adéu.
Ràdio Ciutat de Badalona. Notícies.
Bon dia, Badalona. Són les 10, parla Tuti García. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha garantit que el govern espanyol està treballant per prendre mesures a l'hora d'afrontar la inimputabilitat dels menors de 14 anys. Marlaska ha definit la violació grupal a una nena d'11 anys a Badalona com un fet absolutament preocupant i ha demanat reflexionar sobre com ha de respondre el sistema judicial. El ministre ha obert la porta a afrontar aquests casos amb respostes individualitzades o bé amb reformes penals. Ho ha dit aquest dilluns en una visita al Vendrell.
Hay que estudiar adecuadamente y con el debido detenimiento cómo abordar un problema de esa importancia, si desde el ámbito más individualizado, si también desde un ámbito penal, etcétera. Lo que sí es evidente es que tenemos que trabajar, y ya se está haciendo, en cuál puede ser la respuesta más adecuada de conjunto.
Recordem que la setmana passada l'alcalde Rubén Guijarro va apostar per obrir el debat sobre les imputacions dels menors segons la tipologia de delictes. Sobre aquesta qüestió també s'ha pronunciat aquest dilluns el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. Durant una visita a Esplugues de Llobregat, el conseller no ha volgut entrar al debat i ha dit que correspon al Congrés dels Diputats fer les modificacions del Codi Penal que calguin sobre les edats mínimes imputables. Joan Ignasi Elena ha explicat que els Mossos continuen investigant els presumptes agressors de la violació grupal, 6 joves, dels quals 5 ja estan identificats. Dels 5, tots menors, 3 estan lliures perquè tenen menys de 14 anys. I sobre el debat de si s'hauria de rebaixar l'edat penal als 12 anys, l'especialista en dret penal de menors, Noelia Rebón, dubta que sigui una solució efectiva i defensa l'aplicació de mesures restauradores en lloc de sancionadores. En aquest sentit, l'advocada creu que en casos com el de Badalona, els programes de reeducació per als agressors són millors que el confinament a la presó.
La solució, a part de la prevenció i educació, és fer un bon tractament, no?, de tipus terapèutic, social, però sobretot amb la idea de que no hi hagi reincidència en el futur. Hi ha un gran percentatge de que no tornen a cometre una actitud delictiva i que aprenen que aquesta postura no és correcta. També una mica entendre-la i tenir empatia amb la víctima. Tot això és molt important treballar-ho.
Per la seva banda, la doctora en pedagogia, Patricia Melgar, subratlla la responsabilitat que diversos agents socials tenen en aquest tipus de delictes. Assenyala no només l'entorn dels menors, com la família, i als centres educatius, sinó també als polítics o centres de recerca. Melgar va més enllà i fins i tot alerta de la influència en els joves dels continguts que consumeixen més enllà de la pornografia, com les sèries o les cançons.
Ens hem de centrar en tot allò que dona missatges que vinculen les relacions afectives sexuals amb la violència, que posen la pressió sobre els joves en què això és el que és desitjable. I això ho podem trobar en molts altres àmbits, no només en el porno.
Més enllà dels factors que poden influir en les actituds delictives, l'advocada també considera que s'hauria d'investigar la responsabilitat del centre comercial Màgic si es demostra que un guàrdia de seguretat va negar l'auxili a la víctima. Rebón recorda que les imatges de les càmeres de seguretat que podrien servir de prova ja s'han esborrat perquè han passat els 30 dies durant els quals el centre té l'obligació de conservar-les. I canviem de qüestió, tan sols un mes després de la seva reobertura, la biblioteca Can Casacoberta recupera la normalitat i de mitjana ja rep uns 600 usuaris al dia. Això sí, de moment la sala infantil es manté al Centre Cultural El Carme a l'espera que l'espai s'adapti a la normativa de seguretat, encara sense una data concreta. Sales plenes, desenes de persones estudien en silenci i un degoteig constant de préstecs de llibres, una imatge normal i corrent en una biblioteca, però que fins fa poc era impossible de trobar a Can Casacoberta. Ara, un mes després de la reobertura, els treballadors i els usuaris s'han tornat a donar vida a l'equipament. Imma Casals és la directora de la biblioteca.
La gent ve amb moltíssimes ganes. La veritat és que fins i tot moltes persones com molt contentes de tornar a la seva biblioteca, passegen en plan, oh, i per fi estic aquí. Vull dir que això també et fa molta il·lusió, no?, de veure doncs, que realment tenien les mateixes ganes que nosaltres de tornar a obrir.
I en esports, el Joventut rep aquest vespre un quart de nou al Klahna Poka romanès, on hi juga l'expenya Patrick Richard, en un partit on els romanesos es juguen el bitllet pels vuitens de final. Els vertinegres no poden fallar més a casa en competició europea si volen optar a acabar líders del grup. Per fer-ho, han d'esperar que les tres jornades que resten per acabar la lliga regular, el Prometei ucraïnès perdi un partit més que la penya. L'aler vertinegre Pau Ribas recorda que en el partit hi ha molt en joc.
Recordo que teníem molts problemes allà físics, eren molt pocs jugadors i bueno, vam aguantar uns quants minuts, crec que ells van fer un gran partit. Crec que hem fet el millor partit de la temporada contra nosaltres, amb molts tirs de tres ficats. Bueno, hem d'estar preparats, si nosaltres juguem al nostre nivell, la nostra defensa, el nostre atac que portem fent tots aquests últims mesos, doncs crec que tindrem una victòria clara aquí a l'Olímpic. Ser ambiciosos, saber el que ens juguem, molt més que ells, i demostrar-ho des del primer minut.
El Klahna Poka, que va arribar ahir a Badalona, no ha vingut sol perquè un centenar d'aficionats donaran color i donaran suport als seus jugadors per intentar una classificació històrica pels vuitens de final. Tenim 17 graus de temperatura a Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona. Serveis informatius.
Reciclos llega a tu ciudad. La nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar. Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas. Cuida tu entorno y gana premios. Descárgate la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro. Ecoembes.
Ràdio Ciutat de Badalona et proposa.
Un aplauso muy fuerte para Charlie P.
Charlie P actuarà al Círcul amb el seu show de comèdia Mamacita. Un monòleg càssid i desvergonyit sobre les seves vivències.
Que soy Charlie, que me llamo Charlie de verdad, que no es ningún apodo que me pusieron.
La còmica, que podem veure programes com La Resistència o a TV3, arriba a Badalona el dissabte 18 de març a les 8 del vespre.
Qué marrón, ¿no? Después de esto salir, ¿no? Qué marrón, ¿no?
Entrades ja a la venda al web del Círcul.
Ui, Carme, et veig molt concentrada en la lectura.
Sí, m'estic informant sobre què passa a Badalona.
Deixa'm veure.
És el Badalona 2000, la revista gratuïta quinzenal que explica què passa a la ciutat.
Vaja, que interessant.
I molt amena. Notícies, esports, entrevistes, cartes de lectors...
Ei, m'agrada molt. Badalona 2000, una publicació plural, una revista independent. Cada dos divendres als comerços de Badalona.
Alejandro Escobedo and the Rant Band.
The Harlem Gospel Travelers.
Kitty, Daisy and Lewis.
North Mississippi All Stars Duo.
Quatre concerts inèdits a Catalunya amb llegendes i noves promeses del rock, del gospel i del blues.
Festival Blues en Ritmes de Badalona, del 25 de març a l'1 d'abril. Venda d'entrades a teatrezorrilla.cat.
Descobreix les novetats i els millors espectacles de març amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix del Festival Guitar BSN, de l'exposició de fotografies de Roberto Asnó al Fotonostrum, o del concert de Who al Palau Sant Jordi. Ja a la venda amb entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
La ciutat no s'atura.
Tampoc ho fa la vostra ràdio.
Ràdio Ciutat de Badalona.
Treballem per fer-te arribar a l'actualitat local.
Allò que passa al teu costat.
Fent periodisme rigorós i de proximitat.
Tota l'actualitat de la ciutat al teu abast.
El matí de la Ràdio Pública de Badalona amb Núria Rodríguez. Badalona Matí.
10 i gairebé 9 minuts. Empitjora l'estat emocional dels adolescents, així ho afirma una enquesta de la Diputació de Barcelona que incideix sobretot en les noies, ja que un 55% d'elles considera que el seu estat d'ànim és negatiu. Aquesta enquesta s'ha elaborat en tres onades, entre el 2015 i el 2022, i han participat unes 8.000 enquestades i de joves de menys de 15 anys es tractaria. Un fet que ha permès percebre que en general hi ha una evolució negativa, que s'ha empitjorat arran de la pandèmia encara més. Nosaltres avui volem parlar sobre la salut mental dels adolescents i ho fem amb el Centre de Salut Mental Infantojuvenil Joan Obiols, de Badalona Serveis Assistencials. És per això que tenim a l'altra banda del telèfon la psicòloga Judit Martín. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quines dades teniu, Judit, al vostre centre?
Bé, nosaltres sí que hem observat de forma preocupant i que ens fa interrogar un augment en els anys des del 2019 a ara ha anat augmentant. Llavors, per exemple, així com a dades, aquest any, si l'any 2021 ja havíem tingut un augment de 505 primeres visites, per exemple, el 2022 ja vam tenir 541 primeres, és a dir, consulten per primera vegada. Uh-huh. I hem vist com s'han multiplicat per 4 pues, trastorns de conducta autolesiva, de temptatives autolítiques, s'han multiplicat per 3 trastorns de la conducta alimentària. Això sí que ho han vist, aquest augment, per exemple, les temptatives que es classifiquen amb, quan hi ha una temptativa i van a l'hospital, s'activa un codi risc suïcida, llavors, després d'atendre-se'n a l'hospital, els atenem nosaltres via ambulatòria. Si el 2019 en vam tenir 5 activats, el 2022 doncs n'hem tingut 16 d'activats, més 11 que no s'han activat perquè igual no han anat a l'hospital, total 27. Hi ha un augment exponencial molt gran. Uh-huh. Trastorns de la conducta també. 2022 hem atès de nous casos 38, predominantment noies, no? I és veritat que baixa cada vegada més l'edat. És a dir, amb trastorns de la conducta alimentària s'està sobre els 14 anys, però baixa, no? I això sí que ho hem vist, diguem-ne,
Has parlat que, sobretot, afecta a noies, eh?
Sí.
Tots els tipus de trastorns, bàsicament el de conducta alimentària, o hi ha un reflex en tots els trastorns emocionals, no?, o de salut mental?
No, a veure, n'hi ha que afecten a tots dos, és a dir, els trastorns de conducta alimentària, bàsicament, trobem una prevalència, tot i que hi ha també molts nois, amb noies, això és veritat. Però bueno, els trastorns de la conducta no té per què ser només amb noies, però sí que la percepció de disgust amb la imatge corporal, de no estar a gust amb un mateix, qüestions que ja són pròpies de l'edat adolescent, que ja són pròpies, hi ha hagut ara un increment. Pensem que amb la pandèmia, per moltes coses, amb la pandèmia i la crisi socioeconòmica que ja arrosseguem i que la pandèmia ha agreujat també, És a dir, hi ha hagut un increment d'ús de xarxes, això ha fet que hi hagin moltes més connexions, però no tantes relacions entre ells, I aquesta predominància de la imatge i la búsqueda d'imatges a internet i moltes més coses ha influenciat, no?, a que pensem que té a veure, no?, amb aquest ideal d'imatge i amb aquest disgust, no?, amb la imatge pròpia. També la pandèmia, la pandèmia el que penso que ha fet, pensem que ha fet, és que ha agreujat problemàtiques que ja existien, però també n'ha creat de noves, diguem-ne, perquè d'alguna manera, com dèiem, ha incrementat problemes socioeconòmics, laborals, de salut, i tot això afecta els infants i joves, d'alguna manera.
Les dades són realment impactants. Els intents de suïcidi, diuen els titulars, no?, entre els adolescents s'han triplicat en un any. Un de cada 5 infants afirma haver patit assetjament escolar. El 18% de les alumnes de quart d'ESO pensa en morir-se amb freqüència. Són situacions que són molt greus i vosaltres us es trobeu sovint, no? Malauradament, de quina manera els professionals hi feu front?
Bueno, nosaltres, a veure, d'alguna manera, nosaltres ens atenem als casos quan arriben, ens venen derivat des del CAP, ens venen derivat des dels EAPs, que són els equips psicopedagògics del centre, ens venen derivats de serveis socials, val? Hi ha hagut un augment molt gran, com hem dit, però també ha vingut a tocar un moment on tota la xarxa ha estat molt tensionada, també, no només la de salut mental, l'educativa, la de serveis socials, val? Això també ho volia fer referència. Llavors, bueno, nosaltres el que fem és, quan arriben, fem una valoració diagnòstica del tipus de trastorn que es tracta, una valoració clínica, i proposem un tractament que sol ser interdisciplinar, de diferents disciplines. Tenim psicòleg, tenim infermera, tenim en el nostre servei psiquiatra, treballadora social. Per tant, treballem d'una forma interdisciplinar, treballem amb les seves famílies, amb els pares. Els infants no es pot entendre sense el treball amb la família o els referents d'aquest infant, i amb un treball que tenim una orientació més a tipus comunitari, integrador, i un treball amb xarxa, amb els serveis comunitaris. Pensem que de la salut mental ens ocupem tots, diguem-ne, no només des del nostre servei sanitari. La salut mental de l'infant, és a dir, de la salut mental, que és un equilibri entre factors psíquics, ambientals, socials, educatius i físics, és a dir, tot l'entorn s'ha d'ocupar de la salut mental. Llavors, bueno, quan ja hi ha un problema que s'ha detectat i que més o menys és greu, doncs de dues maneres. Una, nosaltres tenim un programa de... Tenim molts programes, però un és de suport a la primària, és a dir, ens desplacem als CAPs i en allà fem un treball coordinat amb pediatres, infermeres i metges de família, i allà solem visitar i tractar els problemes més reactius i més lleus, que requereixen 3 o 4 visites, que anomenem més trastorns adaptatius. Si la problemàtica que presenten és més complexa, requereix aquest treball interdisciplinar, venen derivats en el CESMIC, en el nostre centre, i en aquí fem tant un treball de suport individual o grupal, també amb les seves famílies, amb alguns hi ha grups de pares més psicoeducatius o de suports o terapèutics, i aquest treball en xarxa amb els serveis educatius, amb els serveis socials, per tal de, bueno, no només actuar sobre el símptoma, sinó també pensem que el símptoma ve a ser la resposta d'un malestar, i aquesta resposta particular de cada un té uns desencadenants, unes causes. Per això és important intervenir a tots nivells. Uh-huh. I, bueno, és una mica el treball que fem. I el fem així, com, a part de la valoració i la intervenció més terapèutica, bé, també hi ha aquest treball comunitari, que això ens sembla molt important.
Aquí hi ha una preocupació per l'estat de la salut mental dels infants i adolescents, no?
Sí.
És evident, també, aquest any, no?, l'Hospital Germans Trias i Pujol arrencava amb una nova unitat de pediatria, de psiquiatria pediàtrica, i ens informaven que hi ha també un dèficit de professionals, no?, especialitzats en, per exemple, psiquiatria dedicada a la infància i als menors. Vosaltres constateu també que hi ha aquest dèficit, aquesta manca de planificació?
Sí, hi ha un dèficit d'especialistes en general, val? Pediatria, llavors, de psicòlegs clínics realment no n'hi ha, és a dir, no podem cobrir suplències, no hi ha pocs, de psiquiatres també, és a dir, sí, hi ha una manca important, però, i amb això, bueno, fa que, d'alguna manera, és veritat que hi ha llistes d'espera, que les visites potser es prolonguen amb el temps més del que desitjaríem, per una part és veritat. També això fa que creem tot un sistema de poder prioritzar les visites urgents, per això aquest programa de suport a la primària, per detectar també a temps, i fem un sistema de prioritzar visites urgents que s'han d'atendre en 48 hores, visites preferents que s'han d'atendre en amb 14 dies com a màxim, i després la resta potser es prolonguen i ens trobem que hi ha llista d'espera perquè no hi ha professionals, i llavors sí que des del departament això s'hauria de veure com es pot pal·liar, perquè són pocs, i en molts programes que també són benvinguts i es van afegint davant d'aquesta creixent demanda de consultes en salut mental. Nosaltres tenim...
A més, vosaltres feu un treball que moltes vegades també es complementa o es va fent en paral·lel també amb l'atenció privada, no? Perquè hi ha molta consciència que històricament els problemes de salut mental, doncs moltes vegades les persones que tenen poder adquisitiu i que s'ho han pogut permetre, per mirar de saltar-se aquestes llistes d'espera o escurçar-les, millor dit, no?, han tendit a visitar-se doncs, també amb centres de psicologia o de psiquiatria privades, no? Mm.
Sí, sí. On pot triar quin tipus de servei acudir? És veritat que a vegades les llistes d'espera fa que hagin d'anar al servei privat, però bueno, això no eximeix que el dret a l'atenció pública és per tothom, així que crec que cal esmenar esforços perquè tothom pugui tenir una atenció en la sanitat pública garantida, i així ho procurem, diguem-ne, els que hi treballem, i és així també, no? Sí, sí, és veritat, hi és, no?
Aquests problemes de salut mental dels quals parlem es podrien prevenir de quina manera? Perquè has parlat, per exemple, d'un ús excessiu de xarxes, no?
Sí, sí. Bueno, hi ha diverses coses. Una, que, i abans de contestar aquesta, et dic una mica el que tu m'has preguntat, també de la falta de recursos, mm-hmm. també dir una cosa, de la salut mental dels infants ens n'ocupem tots. És a dir, no només ja quan està més desencadenat, declarat, o és més greu, és el servei sanitari. De la salut mental dels infants ens hem d'ocupar tots, des d'educació, des de serveis socials, tota la xarxa comunitària s'ha d'ocupar de la salut mental dels infants. A modo d'exemple, per exemple, es fan programes de gestió emocional, d'educació emocional, que són molt positius i que estan molt bé, però no oblidem que la gestió emocional dels infants i els joves, qui l'ha de fer primer, són els adults. Els adults han de poder gestionar. Quan hi ha certa crisi a nivell social, més altres problemàtiques, els adults a vegades no es poden fer càrrec. I això fa que se'ns derivin molts casos que abans es podria pal·liar també a nivell comunitari o amb el nucli familiar. Val? Això també és una realitat. Mm-hmm. També ara no hem de caure amb la qüestió de medicalitzar o psicopatologitzar tots els problemes que a vegades la vida comporta, que a vegades passa. Hi ha un imperatiu de ser feliços tots, i quan hi ha un succés i hi ha una reacció amb això, amb de tristesa, i ens alarmem també, Això també és una qüestió social. I això també ho vull dir, perquè hi ha crisis pròpies de la infantesa que són de l'etapa evolutiva, I això hem de tenir cura. I dit això, crec que hi ha unes qüestions. Els adults també, a part d'acompanyar amb aquestes emocions en els joves, està bé que els acompanyin en l'ús de les xarxes i d'internet, que és una porta oberta al món. Llavors, continguts adequats per edat, no? Una mica de prevenció en aquest sentit. Regular i organitzar, no tant prohibir amb adolescents, que això és més complicat, és regular i acompanyar, com regulem i acompanyem quan surten al carrer primer, si van sols, acompanyats, després més, doncs amb les xarxes també. I això, l'ús excessiu, i a vegades amb continguts no, poc adequats a les edats, doncs això genera inquietuds, no? O moltes hores amb jocs que són jocs d'estímul-resposta. Llavors hi ha tota una sobreexcitació del cos que després això també s'hi juga a les aules. Un nen no es pot estar quiet moltes estones i reflexionar. Aquest és una cosa. I l'altra, també jo m'agradaria poder dir que hem d'escoltar més els infants. Els infants i joves són molt mirats, però poc escoltats. I escoltats vull dir on intervé algú de la dialèctica, de la reflexió, del llenguatge, donar-los suport amb el sentit crític. No tot val. Llavors, això també és una altra recomanació que fem molt, escoltar-los més. En aquest sentit també seria, no?, una altra recomanació. I, sobretot, poder detectar a temps, és a dir, hi ha els problemes reactius, és a dir, un jove pot canviar bruscament de caràcter, quedar-se més aïllat, a l'habitació, més trist, menys rendiment acadèmic, però si això es prolonga amb el temps, aquests signes són de detecció per ja poder consultar en el teu, en el primer, en el lloc del centre escolar, amb l'orientadora, en el metge de capçalera. És a dir, em sembla important poder detectar per prevenir també una miqueta de que l'evolució no sigui accelerada i, i en aquest sentit, no?
També és veritat que ara parlem més de problemes de salut mental, també ens fixem en els joves, però es comença a parlar més perquè és veritat que fins fa poc era un tabú, no? El fet de normalitzar-ho ajuda a entendre millor la problemàtica i segurament tu també assenyalaves, no? No tot són problemes de salut mental. Hi ha crisis que són, que estan vinculades amb algun esdeveniment que ens passa al llarg de la vida i que, si no es perllonguen en el temps, doncs són normals, no? I s'ha de posar atenció, però no s'ha de tampoc doncs alertar o sobrealertar, no?
S'han d'acompanyar. S'han d'acompanyar a gestionar, més que alertar-nos tant, no? Amb alguns aspectes. Això és cert. Això em sembla fonamental, en aquest sentit. Però és veritat que cal trencar estigmes, cal poder-ne parlar. Els nens també pateixen trastorns afectius, trastorns depressius, també pateixen trastorns mentals greus i s'han de poder tractar. Però és veritat que també no caure en alarmismes quan hi ha successos, no?, que passen amb infants, a vegades també s'ha de tenir cura en els medis com es tracten, no? Perquè a vegades es comencen a fer judicis paral·lels o molt mediàtics, i això també té les seves repercussions, en els nostres infants, diguem-ne. S'ha de tenir cura. Jo penso que s'ha de poder parlar d'una manera acurada, sense jutjar, sense fer-ne d'això tot una notícia, no?, com a vegades passa, no?, que ja veiem debats i diem, bueno, compte, no?, perquè també tenen un efecte de contagi, de crida. Vigilem amb això. S'ha de parlar de forma acurada, no?, i és d'agrair que els medis també facin aquesta funció de prevenció en aquest sentit.
Al principi de l'entrevista ens explicaves que aquest 2022 vau atendre 541 primeres visites, no?, majoritàriament. Per quins trastorns o per quines problemàtiques s'adreça, van ser aquestes visites, no?
Bueno, hi ha de tot tipus de consultes. Hem vist com han augmentat, per exemple, el número de visites que atenem de nens amb trastorn de l'espectre autista. Han augmentat en el nostre servei. No vol dir que hagin augmentat en general, però nosaltres hem vist un augment, de fet, que hem hagut de crear inclús doncs, tot una coordinació amb el CEDIAP, que és el servei que s'ocupa de la primera infància del 0 als 3, perquè la derivació cap al nostre servei sigui el més ràpida possible, que puguin ser atesos. Han augmentat aquests casos de trastorn d'espectre autista, han augmentat també casos de trastorns de la conducta en general, per suposat els de la conducta alimentària, amb anorèxies, bulímies, això sí, però els trastorns de la conducta, han augmentat trastorns per ansietat, n'hi ha molts, trastorns per ansietat, hi ha estat més així, de disgust, més afectius, depressius. Després hi ha diversitat, nens que tenen problemes de relació, inhibicions, fòbies...
I els tractaments s'allarguen molt en el temps?
Mira, depèn de... Ja et deia, tenim aquests... quan són símptomes més reactius en una situació concreta i més trastorns adaptatius, doncs amb unes quantes visites solen poder resoldre. Es pot fer un seguiment, però se solen poder resoldre i són els que atarem en els centres d'atenció primària. I a vegades hi ha casos més complexes, amb trastorns mentals més greus, trastorns psicòtics, altres trastorns, no?, que són d'alta complexitat, que intervé hem d'intervenir diferents professionals i aquests poden allargar-se en el temps i requerir, perquè hi ha trastorns més crònics que es poden estabilitzar però no curar. Llavors passen èpoques de molta estabilitat i per algun desencadenant hi ha inestabilitzacions. Llavors aquests tractaments se solen prolongar en el temps. No vol dir que sempre estiguin atesos amb la mateixa intensitat, perquè si s'estabilitzen, doncs, al fer un treball també a nivell comunitari i de xarxa, doncs anem fent un seguiment.
Ja per acabar, abans ens has dit una cosa que és molt important, que és que de la salut dels infants ens en ocupem tots, les famílies, els professionals. A quins símptomes hem d'estar atents? Hem de prestar atenció quan veiem un menor i tenim sospites de que pugui estar doncs, patint de manera emocional, no? Que no pugui, o que pugui tenir un benestar emocional alterat.
Les famílies és molt important, que és el que em dèiem, depèn de les etapes d'edat, però quan hi ha canvis bruscs de comportament o hi ha, a vegades hi ha trastorns més reactius de, que s'atribueixen a mals comportaments, que són més agressius, més... Això a vegades, per exemple, amb adolescents poden encobrir un trastorn més depressiu, val? És a dir, que quan veiem canvis, que no són canvis més de l'edat, que veiem que perduren en el temps, sempre es pot consultar amb el pediatre, amb la metge capçalera, amb l'orientadora, veiem que s'aïllen, que trenquen les relacions socials, que passen moltes hores sols, que tenien un rendiment acadèmic i en tenen un altre, que ha disminuït el rendiment acadèmic, que passen moltes hores a les xarxes socials i poques de relacions, és a dir, fan moltes connexions però poques relacions. Perdó. Doncs llavors pensem que aquests són els signes que cal una mica poder, bueno, poder parlar amb ell, poder escoltar-lo, poder parlar amb si és un nan petit, pues, o un infant, no, parlar amb el mestre, amb l'entorn escolar, per detectar, perquè a vegades no es detecten les escoles, tot i que posen tots els mèrits, a vegades no es poden detectar casos d'assetjament, que a vegades es prolonguen i es van agreujant en el temps, però cal poder-los detectar una mica de forma precoç. No sempre això és possible, això també ho dic, No sempre això és possible. Però quan hi ha canvis bruscos, que un diu aquest no és el que passava abans i això perdura en el temps, no és una setmana, doncs ens hem, i han pogut escoltar-lo, han pogut parlar, han pogut posar-nos a disposició de que sense una forma d'interrogar ni culpabilitzar estem allà per ajudar-los si els cal. Això doncs, és molt important.
Moltíssimes gràcies per aquests consells i també per aquesta radiografia de la situació actual i gràcies per atendre'ns. Judit Martín, psicòloga del Centre de Salut Mental Infantil Juvenil Joan Obiols, de Badalona Serveis Assistencials. Que vagi molt bé i fins la pròxima.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.
Avui dimarts juguem Eurocup de bàsquet.
La penya en joc.
A un quart de nou del vespre i des del Palau Olímpic...
Joventut de Badalona, Cluj-Napoca.
La prèvia d'aquest partit, 15 minuts abans de l'inici del maig.
Més de 300 alumnes de 6 escoles de la ciutat participen al 10è Congrés de Ciència d'Educació Infantil i Primària de Badalona. Els infants participants presentaran els seus projectes de recerca, però també les seves investigacions i el resultat, sobretot, de les seves experiències vinculades al coneixement del medi natural, dels animals o al funcionament del cos humà, entre d'altres àmbits. Les sessions són avui i també el proper dimarts 21 de març al Museu de Badalona. I és justament allà, al museu, on trobem la nostra companya Júlia García per fer-nos una crònica de què és el que està passant ara mateix. Molt bon dia, Júlia.
Bon dia, Núria. En concret, estem parlant de 310 alumnes de l'escola Artur Martorell, Garbí, Pere Vergés, Llibertat, Mercè Rodoreda, Progrés i Ventos Mir. Fa pocs minuts que ha començat aquesta primera sessió i ha estat entorn dels alumnes de l'escola de l'Artur Martorell. Hem tingut el plaer de veure els de I4 que ens han explicat el funcionament dels imants. Nosaltres estem acompanyats d'Edith Castells, de l'Escola Natura, que és organitzadora d'aquest esdeveniment. Bon dia, Edith.
Bon dia.
Expliquen, es tracta de la 10a edició ja d'aquest Congrés de Ciència. Amb quina voluntat va néixer i quina ha estat la seva evolució?
A veure, aquesta enguany celebrem els 10 anys d'aquest congrés, i això va néixer arrel que ja feia molt de temps que es feien jornades científiques de secundària i de batxillerat, i aleshores vam pensar que les escoles de primària també haurien de tenir oportunitat de mostrar el que fan en ciències. I, per tant, la comissió organitzadora, és a dir, l'Escola del Mar, l'Escola Natura, els serveis d'educació de l'Ajuntament i el CRP, van decidir organitzar aquests congressos de ciència per nens més petits.
Per donar l'oportunitat, no? De quines escoles poden participar?
Hi poden participar totes les escoles públiques i concertades de Badalona.
I els tipus de projectes que en presenten, hi ha alguna condició per arribar fins aquí o no cal?
No cal. De fet, el que les escoles organitzen i fan a les aules és el que ens venen a mostrar aquell dia, el que fan amb ciència, evidentment, perquè el que es tracta és de promocionar la ciència dintre les escoles.
Què els aporta als joves del fet de fer aquesta presentació pública de les seves investigacions i experimentació científica?
Els hi aporta molt, perquè comunicar és molt difícil. Comunicar oralment és molt, molt, molt més difícil. I això és una cosa que no es treballa fàcilment, i fer-ho fora de l'àmbit de l'escola és una gran oportunitat per ells.
Moltes gràcies, Edith. Núria, també ens acompanyen alguns alumnes de Garbi Pere Vergés de primer, que al llarg d'aquest matí tindran l'oportunitat de presentar el seu projecte. Bon dia, nois.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Esteu una mica nerviosos?
Sí.
Sí.
Ens podeu explicar una mica de què va el vostre projecte?
El que estàvem fent ara anava de...
M'han dit que és sobre les flors màgiques.
Sí.
I què feu de les flors màgiques?
Un experiment de les flors màgiques.
Què heu fet a la classe?
Doncs vam fer un experiment i l'hem assajat molt per poder explicar-lo aquí.
Avui explicareu què heu fet, el que heu fet, no? Què heu fet? S'han obert les plantes que ens estaven explicant aquí les mestres?
Hem ficat aigua en un pot i l'hem ficat unes flors de paper i s'han obert.
Us ha agradat aquest experiment?
Sí, ens ha agradat molt.
Creieu que ha sigut una experiència prou divertida?
Sí.
Llavors l'any vinent segur que animeu altres alumnes, no, a fer-ho?
Sí.
Moltes gràcies, nois. També tenim la seva mestra, la Núria, també de l'Escola Pere Vergés. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Ens pots explicar una mica com heu treballat amb els joves la preparació d'aquest congrés de ciència?
Sí. Primer vam, fa unes setmanetes que ho hem treballat, i primer vam fer un parell d'experiments que treballaven el mateix aspecte, no? El que és la capil·laritat. I aleshores, després de fer l'experiment que ells descobrissin i investiguessin, doncs hem preparat l'exposició per tots els altres companys de altres escoles.
Quant de temps heu estat dedicant a aquest projecte?
Doncs ben bé 3 setmanes llargues.
Què creieu que els aporta als joves el fet de participar en aquest congrés de ciència?
Primer de tot, una experiència superemocionant, i després un gran aprenentatge, perquè el fet d'explicar un experiment davant de persones que no coneixen, doncs home, és una bona experiència.
En el vostre cas és el primer curs de primària, em refereixo. Ha sigut triat per vosaltres o us han dit el curs que havia de ser-hi?
No, ens ho han dit, no? Ens van dir si volíem anar i ens vam dir que sí, doncs primer, no.
La vostra escola havia participat prèviament?
Sí, diverses vegades, diria que unes 3 vegades.
I la idea seria repetir?
Jo crec que sí, i tant, per què no?
Doncs moltíssimes gràcies. Núria, us convidem a tots a venir el proper 21 de març al Museu de Badalona per veure la resta d'escoles, que en aquest cas serà Progrés, Llibertat i Ventos Mir. Serà de 10 a 12, no us ho podeu perdre. Moltes gràcies, Núria.
Gràcies, Júlia, que vagi molt bé.
Alejandro Escobedo and the Rant Band.
The Harlem Gospel Travelers. Tell me, tell me.
Kitty, Daisy and Lewis.
North Mississippi All Stars Duo.
Quatre concerts inèdits a Catalunya amb llegendes i noves promeses del rock, del gospel i del blues.
Festival Blues en Ritmes de Badalona, del 25 de març a l'1 d'abril. Venda d'entrades a teatrezorrilla.cat.
Badalona Matí. Tota l'actualitat de la ciutat al teu abast.
I ja sabeu que un cop al mes tenim una col·laboració amb la Fundació CIM per parlar d'impressió 3D en diferents àmbits. I avui parlarem de la impressió 3D, però molt vinculada a l'esport, després de que a Badalona vinguem amb aquesta ressaca de la celebració de la Copa ACB amb una participació molt destacada de la penya. Avui ens acompanya en Roger Uceda, que és director de Transferència i Valorització de la Fundació CIM. Hola, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Núria.
Avui parlem d'això, de quina entrada ha fet ja el món de la impressió 3D en aquest àmbit esportiu, en el del bàsquet concretament, però no únicament, no?
Sí, intentarem agafar el fil conductor del bàsquet. Badalona és ciutat de bàsquet de tota la història. I sí, doncs, la impressió 3D és una tecnologia que és transversal, està tot arreu, en tots els materials, ens permet personalitzar moltes coses i sobretot ens permet aconseguir dissenys que d'una altra manera serien impossibles. I en aquest sentit, doncs, m'agradaria començar per un projecte que personalment, doncs, jo també tota la vida he jugat a bàsquet.
En algun equip de Badalona?
No, jo sóc del Baix Llobregat, llavors he fet a categories bastant inferiors, però bueno, tothom coneix la marca Wilson. Sobretot coneguda per a nivell de pel·lícula, no? Per Nàufrago. I Wilson ha fet un prototip de pilota de bàsquet que l'han estrenat a la NBA i és molt interessant. És molt interessant perquè és una pilota que funciona sense aire. Llavors, bueno, amb impressió 3D som capaços de fer un disseny de pilota que funcioni igual o millor que una pilota de basquetbol, no? Que a una pressió determinada. I l'han provat, de fet, amb un jugador de la NBA.
Amb un jugador, que no un partit oficial de la NBA, eh?
No, amb una competició d'esmaixades. Uh-huh. Diem que és una pilota que és prototip i l'objectiu, sobretot, era visualitzar que es pot fer una pilota amb aquesta tecnologia.
De fet, estic ara veient la imatge i és bastant impressionant. És com perforada, no?, aquesta pilota.
Sí, clar, aquí el difícil és fer el disseny d'aquesta pilota. De fet, gairebé és més important el disseny que s'ha fet que no tant la tecnologia, això. Uh-huh. Això avui anirem comentant i direm, bueno, és important la tecnologia, ja existeix, és una tecnologia amb la que s'ha fabricat que és madura. Nosaltres la tecnologia amb la que s'ha fabricat el CIM la tenim des de l'any 1997. O sigui, imagina't, fa 25 anys. I el que ha revolucionat sobretot el que es pot fer amb impressió 3D és el fet que tenim a nivell de disseny d'aquesta pilota, que sí, està plena de foradets, i aquests foradets no només és perquè passi l'aire, sinó és perquè aquesta xarxa, al final, el que fa és que el feeling de la pilota, quan la botem, quan la toquem, doncs s'assembli al màxim possible com seria el botar d'una pilota.
Estem veient les imatges d'aquest campionat d'esmaixades que ens comentaves, on es van utilitzar aquestes pilotes produïdes per la marca Wilson, I sí que és veritat, doncs, que realment interpreto que el pes d'aquesta pilota, doncs, és molt similar a les pilotes convencionals, no? Mm-hmm.
Sí, el pes ve donat al final pel material que utilitzem. Per tant, si volem pujar o baixar un gram, és tan fàcil com en tot el contorn reduir lleugerament l'espessor del material que estem utilitzant.
A l'hora de botar la pilota, de fer ressaltar, ha de tenir, doncs, les mateixes característiques, no?
Sí. El resultat ha de ser el mateix, però el material no és el mateix. El material ve determinat pel procés que utilitzem. Aquí el que es fa és aquesta reixa que utilitzem en funció de l'espessor que té la malla, per dir-ho, és a dir, hi ha una part que hi ha aire i l'altra part que és on està el material. En funció d'aquest espessor fem que la pilota sigui més o menys flexible. És a dir, seria l'aparellisme a què li posem més o menys pressió d'aire.
Que imagino que de cara al tacte del jugador es busca la mateixa el mateix sentiment, el mateix efecte que tindries amb una pilota convencional.
Exacte. O millor.
O millor.
Perquè al final la pilota condicional està condicionada perquè hagi de ser totalment permeable. Aquí fins i tot tenim l'avantatge que no anem lligats per la pressió de l'aire. Uh-huh. Vull dir, una vegada tu tens la pilota, aquella pilota t'agradarà més o menys, però a no ser que la trenquis, diguem, la pressió que tindrà no ve determinada per l'aire, ve determinada pel material, per la geometria, i es comportarà igual en tot el cicle de vida.
Uh-huh. Els jugadors no només fan servir pilotes de bàsquet, sinó també bambes, no? Uh-huh. I també s'han fet prototips de bambes amb impressió 3D, no?
Sí, i aquí hi ha molts casos. S'ha fet molta, que seria la sabatilla esportiva, i s'ha fet també molta plantilla. Diguem que jo crec que la impressió 3D, sobretot, està treballant, i hi ha models de negoci que fan plantilles, que ja estan funcionant. Per exemple, a Alacant ja hi ha una empresa on tu vas i fas l'anàlisi podològic, i per 100 euros et fan, t'imprimeixen un parell de plantilles que un podòleg ha dissenyat específicament per tu.
Clar, són a la carta. També amb les sabatilles passaria el mateix, serien a la carta.
Amb les sabatilles seria a la carta. I aquí hi ha dos casos que jo voldria explicar. Catalunya és epicentre de la impressió 3D. A vegades ens pensem que no, que estem a la cua de tot. A nivell d'impressió 3D tenim empreses que desenvolupen màquines, materials, tenim empreses que imprimeixen directament, i un dels exponents més importants és HP, Hewlett-Packard, que té el Centre de Desenvolupament Mundial d'Impressió 3D, el té a Sant Cugat, a escassos 20 quilòmetres d'on ens trobem ara. I HP, amb la seva tecnologia, imprimeix amb un material flexible. I llavors, bàsicament, si tu vols vendre impressores 3D, necessites que la gent les utilitzi. De manera que HP, que té molta capacitat de màrqueting i de treballar, doncs ha desenvolupat un sistema, una plataforma, on et dissenyen unes sabatilles en 3D i te les fabriquen amb el seu material, amb la seva tecnologia, a partir de dues coses. Un és un escanejat del teu peu. Els nostres peus són diferents, dreta a esquerra, per tant, no podem tenir dues sabatilles iguals. O sí, les podem tenir, però no rendeixen d'igual manera. I també et fan un estudi de la petjada. Llavors, en base a això, et dissenyen una sabatilla a mida. Vale? Llavors, un dels directius d'HP es va presentar a una carrera i va córrer amb aquelles sabatilles i va fer 5 quilòmetres. Vale? I segons ell, la marca que va obtenir va ser millor que les que has obtingut amb les sabatilles que hi corria, perquè en realitat la performance era el mateix. I això és molt potent, perquè en realitat, si tu ets capaç, bueno, hi ha molta gent que és runner, i per baixar un o dos o tres segons al minut són capaços de fer autèntiques barbaritats. I quan anem a nivell professional és molt important. Però té una limitació. És que si jo, per fer-me aquelles sabatilles a mida, he d'anar a un centre del rendiment i necessito un equip d'enginyers que les dissenyin, necessito una màquina de mig milió d'euros...
Vale?
Tot això, al final, costa moltíssim. Llavors, hi ha una altra startup que jo això ho veig molt més potent. De fet, està participada per l'Elon Musk, i aquest ja sabem que aquest home allà on posa l'ull és perquè és interessant. És una empresa que es diu Zellerfeld, que fa també sabatilles impreses en 3D, però és un approach, no? O sigui, ho fa de forma totalment diferent. És a dir, HP, havies d'anar i t'han d'escanejar, t'han de fer un estudi, t'han de dissenyar les sabates. Ells no. Zellerfeld es presenta no com una empresa d'impressió 3D, sinó de software. Vale? I aquí el que apareix és la... Diguem, ara que també està tan de moda, no?, el tema de la intel·ligència artificial. Uh-huh. És a dir, jo per què necessito anar a un centre del rendiment i necessito un dissenyador perquè em faci unes sabatilles? No puc agafar amb el meu telèfon, escanejant-me el peu, que m'escanegin com camino, amb un senzill vídeo.
Amb una aplicació,
I amb, a partir de les imatges i amb intel·ligència artificial d'una base de dades que segurament s'haurà alimentat, un estudi, bla, 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 però que es reprodueixi i digui, mira, les sabatilles que millor s'adapten a la teva geometria de peu, a la teva manera de caminar, a partir d'algoritmes d'intel·ligència artificial que siguin capaços automàticament de fer el que necessitaríem, doncs anar a un centre del rendiment o necessitaríem un equip de dissenyadors. Llavors, la manera que té aquesta empresa o el que busca, l'objectiu seu, és fabricar fins a 5.000 sabatilles fetes totalment a mida, on el disseny està fet de forma automatitzada al dia.
I ja han tingut comandes?
Sí, ja en tenen. De fet, ara estan
clar,
en una fase...
Clar, això és també que les marques s'interessin, no?
Bueno, al final, ja sabem que en aquest cas, quan Elon Musk faci un tuit i digui estem buscant beta testers, no?, que és aquesta gent que nosaltres volem que provin les sabatilles, i en aquest cas costen 350 euros el parell, que escolta...
A més, són xules, eh? Són molt xules.
Són molt xules, són unes sabatilles que t'han fet a tu a mida,
i que tenen durabilitat?
Sí. Sí, sí, al final el material que utilitzes és un material que és el mateix que s'utilitza per fabricar, per exemple, la sola o les parts de les sabatilles. L'únic que aquí està fet, doncs, capa a capa.
Íntegrament, no?
I de fet, aquestes sabatilles a dia d'avui tenen un gran hàndicap, que és que necessites 40 o 50 hores per fabricar un parell. Vale? I tot això, doncs, l'estan comercialitzant a 350 euros el parell, però el que busquen
que
és reduir tot això.
La feina que implica i la tecnologia que implica no em sembla un preu molt abusiu.
No, però segurament deuen costar més. El que passa és que si estan començant els interessa rebre les primeres comandes.
Tenir aquests tastadors. Anem a pensar ara en els ciclistes, perquè per ells també s'han produït i ideat, no?, material necessari imprès en 3D. Parlem de casc.
Sí, a nivell ciclisme, vull dir, podem fer... hi ha bicicletes que el quadre està fet amb impressió 3D, tenim seients de bicicleta que a partir també de com t'asseus es pot fer a mida. Però per mi el cas de l'empresa Cap Sports és bastant impressionant en el sentit que un casc és un element de seguretat. I sempre el gran hàndicap de la impressió 3D és quan anem elements de seguretat que s'han de certificar, que han de passar un procés, que diguem, bueno, potser la impressió 3D encara no és una tecnologia suficientment madura com perquè les empreses que han de certificar, com pot ser a Plus, no?, doncs, posin el segell.
I aquest ho ha aconseguit?
Aquesta empresa ho ha aconseguit, no només això, sinó que en les proves ha superat amb un 25, un 50% el que es requereix per homologar un casc. El qual significa que és més segur aquest casc que l'estàndard que es demana. Llavors, bueno, quan estem disposats a pagar per un casc. Fins i tot aquesta empresa el 2021 ja va presentar un casc, que és una empresa que ja fa cascos pel hockey als Estats Units. Als Estats Units la legislació és com més tova per tunejar un cotxe o per utilitzar un element com aquest en una competició. I els venia utilitzant, va presentar un casc a 2021 i no va agradar. No va agradar per temes ergonòmics de ventilació i en si de l'ergonomia. En menys d'un any han sortit al mercat amb un nou casc. Això per una empresa que desenvolupi producte i ho faci segons la manera tradicional, un cicle de desenvolupament de producte igual pot estar en 2-3 anys. Ells en un any han vingut amb un concepte totalment diferent, amb un casc que té uns orificis perquè es ventili millor, i també amb un sistema que a partir de càmeres doncs, t'escaneja el cap i el casc està fet a la mida del teu cap. No has d'anar a buscar un casc que va de 56 a 60 centímetres i tu estàs allà a 59,5 i no saps si agafa aquest o agafa el més gran. Ara aquí te l'estan fent a mida. És un casc que torna a ser car, està al voltant de $400, però té una cosa molt potent, que és que estan tan segurs de que funciona bé que en cas de que tinguis un accident i es trenqui, en 5 anys te'l reposen de forma gratuïta.
Tenen una garantia, no?, de 5 anys.
Sí, això és molt potent i és molt interessant veure com...
Sobretot
com...
també pels professionals, sí. No?, sobretot.
Sí, és evident que no serà mai competitiu amb anar al Decathlon i comprar-te el casc del que seria l'entry level, no?, però aquí estem sobretot anant a esportistes de competició, o hi ha molta gent que es gasta molts diners en aquest tipus d'esport, sí, i que està interessada.
La bicicleta també ha tingut un boom molt important, que sí. En aquests últims anys, sobretot també arran de la pandèmia, on es van fins i tot acabar estocs i va haver un problema de subministraments. No sé si encara es manté aquesta problemàtica, imagino que s'ha anat normalitzant, però recordo en aquells primers moments de pandèmia que realment va haver un problema a l'hora de vestir. I parlem d'esportistes i molt breument, perquè ens queda només un minutet, però ja hem parlat altres vegades d'impressió 3D en l'àmbit de la medicina i els esportistes tendeixen perquè és normal, no?, a patir lesions i hi ha molta també pròtesi dirigida a pal·liar aquestes lesions, no?
Sí, fins i tot els darrers Jocs Paralímpics, que van ser a Tòquio, va haver una polèmica en tant i quan es deia que segons quin tipus de pròtesi com estaven fetes, pel fet de la tecnologia que hi havia al darrere, feia que la performance de l'atleta fos millor que d'un atleta, diguem, sense la pròtesi. I això és interessant perquè hi ha molta pròtesi que s'ha fet des de l'entorn maker. Les pròtesis, sobretot en el cas de nens que han d'anar creixent i s'han d'anar adaptant, és molt interessant que siguin fetes amb impressió 3D, perquè les podem, cada 6 mesos podem anar-les tornant a imprimir. I s'ha fet molt des de l'entorn maker, però al final això arriba a un punt que és la capacitat d'una persona amb coneixements bàsics per dissenyar una pròtesi. És molt, bueno, disseny que pot estar bé, té idees que poden ser innovadores, però no són tecnològicament avançades. Llavors, el fet de que es facin pròtesis des d'un entorn de competició, com passa a la Fórmula 1, doncs sempre pot fer que es desenvolupin tecnologies o solucions que puguin ser integrades després a pròtesis que arribin a la ciutadania en general. Vale? Per exemple, hi ha l'últim Renault, em sembla que és el Renault Arkana, porta fins a 20 patents al cotxe que venen de l'experiència de Fórmula 1 de Renault. Doncs aquí al final és una mica el mateix. Tot el que s'està fent a nivell competició en tema de pròtesis pot anar redundant en què les pròtesis al final, que poden ser open source, és a dir, que tu pots anar a descarregar-les d'internet i poder-les fabricar a mida per qui li faci falta aquí o al país que toqui, doncs es poden anar nodrint d'aquestes evolucions que es fa des del món de la competició, i això també és molt potent.
Doncs Roger Uceda, director de Transferència i Valorització de la Fundació CIM, moltes gràcies una vegada més per acompanyar-nos i portar-nos aquestes darreres novetats en àmbit esportiu avui de la impressió 3D. Que vagi molt bé.
Fins la propera.
Ràpidament, anem a repassar el que és avui tendència i notícies curioses amb la Sílvia Llamas. Bon dia de nou, Sílvia.
Bon dia, Núria. Doncs comencem. Mira, et faré una pregunta. Què faries tu amb 7,6 milions d'euros?
Primer, d'escorxar una ampolla de cava. I després ja m'ho pensaria, eh? Que imagino que és aquest premiat de Santa Coloma. Sí, és el que deu haver fet, eh?
Això és el que s'està plantejant ara mateix un veí de Santa Coloma de Gramenet que ha estat l'únic acertant de la primitiva d'aquest dilluns i que ha guanyat 7.658.001 euros. O sigui que s'estarà plantejant un canvi de vida, suposo, amb tots aquests diners.
És que no cal ni plantejar-lo. Viure,
no? Sí. Una companya de la redacció, la Mar Martínez, em deia ara, jo no els vull. Jo no vull tants diners perquè és un mal de cap, això. O sigui que, mira, cadascú, no? Vinga, parlem ara de la Rosalía. Doncs aquesta cantant catalana ha anunciat que traurà un nou disc amb Rau Alejandro, que és també la seva parella sentimental, no? Han anunciat conjuntament a les xarxes socials la data de llançament i la portada de l'àlbum, que serà el 24 de març i que només tindrà tres cançons aquest àlbum: Besos, Vampiros i Promesa. Ho han anunciat conjuntament, com dèiem, i han publicat la imatge del que seria la portada d'aquest disc, que són les dues inicials d'ells, entrellaçades, bueno, molt maco.
Aquests dos artistes maco, que a més són parella.
Són parella, sí, i que tothom està com molt interessat, no?, de veure...
És que serà un èxit, segur, sí, com tot el que fan. Sí.
Doncs aquí ho deixem, estarem pendents el 24 de març d'escoltar les noves cançons, suposo que aniran traient d'una en una, per posar doncs més emoció
en 10
al
dies.
Tema.
En 10 dies ho podrem escoltar.
Sí, canviem ara de qüestió i parlem dels Oscars, que crec que veu parlar ahir també a Tendències, però és que durant l'entrega dels Oscars es va aprofitar per publicar, per donar a conèixer el tràiler de la nova versió de La Sirenita. No sé si sabies que es fa... Sí, no? La Sirenita en humans,
sí.
en realitat, que no és de dibuixos animats, vull dir. Doncs van donar a conèixer aquest tràiler de la nova pel·li i en el tràiler ja hem vist com serà Bardem, que interpretarà el pare de la Sirenita, de Tritó, i també alguns dels personatges. Escoltem un tros d'aquest tràiler. Aquesta és la cançó
avui
clàssica.
Avui he escoltat llegit malament el titular perquè he llegit que Bardem posava la veu del cranc, del Sebastián, no? Si no m'equivoco. No.
És en Tritó, que és el pare de l'Ariel. You broke the rules.
aquest.
La coneixes, la veu, no? Sí, sí. Està mirant el tràiler i realment jo que he vist molt la peli de petita, de dibuixos, és molt... fidelina al que
els
és la,
Disney,
els dibuixos.
No?
Són escenes pràcticament calcades de la pel·li de dibuixos. El que sí que ha creat certs comentaris a les xarxes socials ha estat precisament el Sebastián, doncs que molta gent ha criticat i ha fet memes a les xarxes socials amb el Sebastián de la pel·li. Per què? Perquè surt un cranc que hi ha gent que el compara amb el cranc de Bob Esponja, que és el... com es diu? El calamardo, no l'altre, no? El,
no me'n recordo. No sabria dir-te.
Bueno, diuen que altres...
Et veig molt posada, eh? Amb dibuixos.
Sí, això m'agrada molt. Diuen altres que està inspirat en un cranc fantasma, que és una espècie tropical que només pot sobreviure fora de l'aigua i aleshores no concorda amb el Sebastián de la pel·lícula, no, per treure-li la puntilla
que,
a tot.
Que tiquis-miquis, pues, no?
Sí, la gent és que estan amb el tipus de cranc.
Ara no em ve el cap, però de les cançons de La Sireneta que més m'agradaven era justament una que cantava el cranc Sebastián.
Bajo el mar.
Bajo el mar, claro que sí. Clar,
pues sí, he vist una escena d'aquesta cançó i també és igual que la pel·li, amb tots els animals allà acompanyant-los. Més qüestions, vinga, anem a Twitter, que he trobat tendència que... Trobem avui aquesta tendència, una tendència propera a nosaltres, és Gabriel Rufián, que ahir va fer aquest anunci amb el conseller Carles Campuzano. Escoltem el que deien en un vídeo.
Nosaltres assumim la responsabilitat de que si governem aquesta ciutat, construirem l'equipament necessari per construir, per tenir aquesta segona residència de gent gran que aquest...
En aquest anunci, Gabriel Rufián, doncs, el que vèiem, no condicionava la construcció d'una nova residència
a obtenir bons resultats electorals, i ha rebut
moltes crítiques a les xarxes socials, i ell, a més, ha reaccionat dient la reacció del Cortijo i sus amigos, i ara pregúntate por qué les cabrea tanto, vull dir que ell encara respon encara més fort.
Doncs amb això arribem a les 11 del matí, anem a veure què passa a la ciutat de Badalona amb el butlletí informatiu i després tornem. Gràcies, Sílvia.
Gràcies.
Ràdio Ciutat de Badalona. Notícies.
Bon dia, Badalona. Són les 11.